Camins.
A veure, que tenia una cosa aquí preparada, ara us l'explico, però clar, passa, és que no sé per què, quan arriba el moment, passen coses divertides i jo em veig amb l'obligació de traslladar-lo a l'antena. Ha estat un moment màgic, millorant sempre lo presente, que és Paula Moreno, que és la nostra tècnica oficial, però Àngel està ganant molts galons a moltes coses perquè li he dit, Àngel, abans de començar, a modus d'arenga, en plan, venga, vamos a hacer el programa, tal, no sé quan... I li dic Àngel, i em diu, Àngel Martínez, el nostre tècnic en substitució de la Paula, li dic Àngel, i em diu, digamelon, i clar, m'ha semblat, que és que té 23 anys, i he dit, que li den l'Òscar, i això és fantàstic, i a tot això ha sortit la Júlia Julve, reivindicant-se. Júlia Julve, bona vesprada.
Bona vesprada.
Una mica amb un punt de gelosia, podríem
no,
dir.
No, no.
Dient, jo també ho dic.
Perquè
jo
no és tan
dic,
estrany.
I jo dic, bueno, però tu tens més pinta de gent gran i ell més pinta...
Què vol dir més pinta de gent gran?
O sigui, està tant, eh?
No, no. Tu,
a veure, fins portem dos anys.
Quants en tens tu, Júlia?
25, ara faré 26.
25, però tens una vida molt estable i molt, molt assentada i ets fan de la política. I l'Àngel és diferent. L'Àngel el veus arribar i dius, aquest tio ve de rave. És que té aquesta pinta.
Pobre Àngel.
Jo l'he vist arribar i dic, bueno, vindrà, no sé, dels búnkers, saps? Ve dels búnkers directe. Sense...
No és veritat.
No.
Mira, més o menys, m'està dient per línia interna, per tant. Bueno, tot això, que el Digamelon, si us plau, forever and ever, que no es perdi mai, el gran Millán Salcedo ens va introduir aquesta expressió als nostres cervells i per molt boomer que ens diguin, doncs la continuarem utilitzant. A tot això jo tenia escrit aquí una cosa que vull compartir amb vosaltres. Bertín Osborne, sabeu, eh? Bertín Osborne, Buenas noches, señora, i altres grans cançons. Serà pare als 69 anys. La seva xicota Gabriela està embarassada de 3 mesos. L'artista assegura que la notícia de l'embaràs de la seva xicota l'ha agafat per sorpresa. Per tant, aquí no era una cosa programada, sinó que ha dit ell un accident.
Puc dir una cosa?
Home, clar.
Si fos una dona, sisplau, se l'hagués criticat... moltíssim.
Bueno, és que jo crec que se l'estarà criticant igual.
No, no tant com si fos una dona, ja t'ho dic ara.
Sí, o sigui, és veritat.
Se l'ha criticat, però no tant.
Val, per tant, d'una notícia que pretenia ser com graciosa... La
és que a mi no em fa gràcia.
Està fent qüestió d'estat. Val. Jo, la meva puntilla, si vols aportar alguna cosa, Carles, és el moment...
No, no, que jo li estava donant suport a la Júlia dient-li que pensa el mateix que ella.
Amb el puny en alt. Perfecte. Doncs, no, jo només volia dir una cosa. Hi ha coses que no estan bé. Parezca un accidente. Que parezca un accidente, en fi. Després de totes aquestes disquisicions amb la naturalitat que ens caracteritza i de la que hem fet bandera durant dues temporades, us donem la bona vesprada d'aquest dimecres 12 de juliol. 12 de juliol encara. És que abans ho han dit a la redacció, estem a 12. Dic, com? Jo, no, no, és que jo tinc la sensació que no passen els dies, que cada dia és l'anterior. Una cosa... 12 de juliol del 2023... Tot perquè tenim en l'horitzó les vacances. Això ens condiciona molt la mentalitat. I al final us explico una cosa, amics oients. Vosaltres poseu la ràdio i escolteu la ràdio i mira, van dient coses, i mira per aquí, per allà, jajaja, jijiji, una entrevista. Però com diu el gran David Serra, darrere de cada segon de ràdio hi ha molta feina i tenim, jo crec, tothom, aquestes alçades, les neurones en estat de fregimenta, o sigui, estan derretides completament amb la calor, la temporada, etc. I tot costa una mica més, tot costa una mica més i al final costa i ja està. Però tractarem que no es noti massa. Per tant, bona vesprada, d'aquest dimecres 12 de juliol, per cert, 12 de juliol encara. Ho he dit abans a la redacció. Mira, estan... Bueno, escolta, que sí, que 12 de juliol, no passen els dies. Dia 1 després de Rosario Santamaría, que ens va portar la seva versió d'Economia amb Valors Ahir, parlant de la jornada laboral de 4 dies. Signaríem tots amb el nas, eh? A tope amb això. Dia 1 també després de parlar de Numismàtica i Filatèlia, ho vàrem fer amb Carles Monge, ell és director de Filatèlia i Numismàtica Monge. Un convidat molt ficat en l'actualitat, molt empapat del que s'estava coent en el món de la moneda, que és el seu món, i molt a favor de ser entrevistat. Una entrevista que ahir va resultar fàcil. D'aquelles que dius, bona vesprada, ja, tira, el convidat tira, eh? Molt fàcil, Júlia. La vas escoltar?
La teva?
Sí, home, sí.
Tu saps que jo he de preparar un informatiu de l'endemà i el butlletí de les 9, de les 10, de les 11 i de les 7?
Els laments de Júlia Julve en directe.
Tant de bo pogués estar sense Ferrer i escoltar la ràdio, doncs que no puc perquè tinc molta feina.
Doncs va ser una entrevista molt agraïda. Recomano que els nostres comptes de Twitter i d'Instagram la recuperis.
Recupero perquè... moltes coses de Camins, tot i que no t'ho dic. Moltíssimes.
Ah, sí?
Sí, moltes seccions.
Doncs fas bé. Tot això són clics, tot això són clics que segurament ens sumen molt a favor per renovar una temporada més. Tots els clics són benvinguts. Escolteu, ahir entrevista fantàstica. Si voleu recuperar els nostres continguts de dimarts i també de cada... Què estàs fent? Una X? Vetado? Podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza. Maria José, que ens podeu trobar arroba Camins Estel, Instagram Camins Estel. En directe estem a l'aplicació Radio Estel oficial per tot el món sencer. El nostre Tinder i el web radioestel.cat, tenim YouTube i tenim més Estel. Avui dimecres, nova edició de la Macedònia. Avui posarem el focus en el món de la literatura, que avui està una mica de dol. Abans que res, l'actualitat de la mà de Carla Buigas i una Júlia Julve hiperestressada per tot el que ha de fer per demà. I després, i tot seguit, temps per valorar la figura de l'escriptor Milan Kundera. Ho farem, avui ha traspassat, hem conegut aquesta notícia de la seva mort, ho farem amb Lluís Quintana Trias. Ell és professor de Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat de Barcelona i ens atendrà molt amablement per parlar de la figura universal de la literatura de Milan Kundera. I a la part final del programa volem recuperar els reportatges versió en viu que darrerament han preparat la Júlia i la Carla amb dos temes ben variats. La Júlia ens parlarà d'una temàtica molt preocupant que afecta sobretot a la ciutat de Badalona, i és que ja sabem que els darrers mesos en aquest territori català s'han denunciat moltes agressions sexuals entre menors d'edat, i ja ens farà un informe de com s'està tractant aquesta problemàtica. I per la seva part, la Carla Buigas, amb ella farem un gir radical de tema i parlarem de patinatge artístic. Carla,
sí.
En quin sentit?
Sí, sí, sí.
Per què t'has aficionat?
Doncs mira, no, tant de bo. M'encantaria haver-me aficionat i venir aquí a parlar de mi fent patinatge artístic, però no tinc aquesta sort. Presentarem una mica la història del Club Patinatge Olot, que repassarem una mica tota la seva història, perquè estan reclamant que se la reconegui a esportistes d'alt nivell. I llavors per això farem una ullada a tota la seva trajectòria.
Ai, no són del nivell encara?
No, ho són.
Doncs
no
cal reivindicar-lo i ho farem. Amb tu ho farem. Serà la part final del programa. Notícies, literatura i reportatges, la falsa ràdio nocturna de la casa quan encara hi ha llum. Des d'ara i fins les 9, la banda de Camins, es posem reflexius i artístics i literaris a Radio Estel.
Ya yo te olvidé, ya te di pisón, tu guagua se fue. Así que no cantes el himno soviético en mi cabaret. Devuelve las llaves que en Praga tú sabes ya no.
Rafa Sanahuja, Camins, Radio Estel,
explicant històries.
Se dice el zombo pantera, ya nadie habla de Milan Kundera. Y ese no era cualquiera, ya nadie habla de Milan Kundera. Llegó lo vaya te espera, ya nadie habla de Milan Kundera.
Doncs avui sí, avui s'està parlant molt de Milan Kundera perquè l'escriptor txec, un dels més destacats del segle XX i habitual postulant al Nobel de Literatura, ha mort aquest dimecres als 94 anys, segons ha informat l'emissora pública Radio Praga. La portaveu de la biblioteca Milan Kundera a la seva ciutat natal, l'Anna Mlasova, ha confirmat la defunció a l'agència France Press i ha atribuït la mort a una llarga malaltia. Milan Kundera, mundialment reconegut escriptor txec per la seva obra literària i assagística. Entre les seves obres més destacades hi ha aquesta obra que, si no l'heu llegida, com a mínim segur que heu escoltat aquest títol mil vegades, La insuportable lleugeresa de l'ésser. També va escriure La broma, El llibre del riure i l'oblit o La identitat. Kundera és considerat un dels autors més importants de la literatura contemporània i el seu estil narratiu es caracteritza per la combinació d'elements filosòfics, polítics i psicològics. A més de la seva carrera literària, Kundera també ha estat professor de literatura a diverses universitats europees. Per valorar una mica durant els propers minuts la figura de Kundera i la seva influència a la literatura contemporània, ja podem saludar el Lluís Quintana Trias. Ell és professor de Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment dirigeix l'edició crítica de l'obra completa de Joan Maragall. Lluís, bona vesprada.
Bona tarda. Aquest són cubano que sonava del Milan Kundera, què és això?
Doncs mira, ara saps què passa? Que la tria musical es la fa Ferran Capdevila, el nostre productor. Espera, que m'has... Com?
Frank Delgado, en aquest cas un autor cubà, que va fer aquesta bachata, perquè és una bachata pura i dura, amb aquest concepte. Ja ningú parla de Milan Kundera. Curiós, Lluís?
Sí, curiós. Sí.
Ens ha semblat que era una bona manera d'il·lustrar doncs, aquesta entrevista. Lluís, escolta, quin creus que serà el llegat literari de Milan Kundera? Evidentment és molt gran, és potent, però com ens el podries descriure?
Bueno, la gràcia de Kundera és que és un escriptor que quan va aparèixer era un tipus de literatura que aquí no estàvem gaire acostumats, que era aquesta literatura dels intel·lectuals dissidents de l'Europa de l'Est,
sí,
que era una expressió que a ell no li agradava gens, per cert, perquè ell deia que ell no formava part de l'Europa de l'Est, ell era Europa Central. I per nosaltres havíem decidit que tot el que era comunista era Europa de l'Est. I aleshores ell era un tipus de literatura molt àcida, molt crítica, i que, per tant, aquí no estem acostumats a aquesta força i a aquesta violència, no violència física, sinó de violència ideològica. No? Una gent realment ideològicament molt potent, molt forta i molt crítica, tant amb els seus sistemes, els sistemes comunistes, com amb l'Europa Occidental, perquè ells descobrien que quan arribaven a l'Europa Occidental els intel·lectuals més anomenats eren comunistes, i això els semblava a ells una frivolitat absolutament. Per tant, jo crec que quedarà aquest tipus de literatura que en els anys, quan va començar a publicar ell als anys 70 i als anys 60, era realment una cosa molt inesperada.
Per tant, va obrir camí en aquest sentit de la utilitzant les teves paraules, aquesta violència ideològica, aquesta càrrega tan potent que transmetia amb la seva literatura. En la vessant purament narrativa, com a estilística, com el definiries?
Bé, ell feia una mena de literatura en la qual hi havia l'intervenció de l'autor era molt present, amb tota mena de comentaris laterals a la narració, de manera que era una narració en la qual l'autor opinava constantment sobre els esdeveniments. Per exemple, eren molt famoses les seves màximes, les seves sentències, frases curtes. Molt sovint, una cosa que ara seria més aviat difícil, que eren molt sovint molt misògines.
Ah.
El paper de la dona sempre era destacat d'una manera molt crítica,
per tant,
però amb una molt contundent, diguem.
Bueno, és interessant, perquè al final moltes vegades tenim... clar, aquí és curiós i depèn de les èpoques i de les circumstàncies de cada autor o de cada personatge històric. Clar, tenim moltes vegades el personatge, el talent narratiu, o com tu deies, aquesta innovació vinguda doncs, de les seves circumstàncies polítiques del seu país, però sí que és interessant, no?, que de vegades trobes aquesta dissonància amb els temps que corren, no? I és curiós que, sense cap complex, Lluís, ens destaquis que bueno, era una persona que el paper de la dona no el considerava com segurament es mereix.
Sí, jo crec que més que no considerar-lo com... No era un agressor. Era simplement una persona que deixava molt clara la diferència entre els dos sexes, i ell deia molt clarament que amb les dones no s'acabava d'entendre, no acabava d'entendre el seu paper i no acabava d'entendre la seva, la seva manera de veure. Però no era una persona... No el diríem un agressor, eh? No té de veure.
Està bé el matís. Més fruit, tal vegada, de les seves circumstàncies, no? que de les seus propis pensaments, podríem dir-lo d'aquesta manera.
No,
exacte. Lluís, com creus que ha influït? És a dir, ell va ser innovador, ens ho has explicat, en aquesta violència ideològica plasmada en les seves obres. Creus que ha obert camí, que hi ha autors que han begut d'aquesta font, que ha influït en els autors posteriors o contemporanis?
Mira, ell ha fet una cosa que nosaltres aquí a Catalunya podem entendre molt bé,
sí,
bueno, els països de parla catalana podem entendre molt bé, però que potser a França no va ser prou ben entès i a Espanya tampoc, i és que ell és un escriptor que escriu amb txec, i després escriu en francès. Als 65 anys després escriu en francès, que és una cosa que no és fàcil, i sobretot no és fàcil que la teva obra sigui acceptada com un dels grans escriptors de la literatura francesa. I ell, aquest xoc, sempre el va tenir molt present, i, per exemple, quan va començar a escriure en francès, va retraduir tota la seva obra al francès. I en les seves, en els seus llibres, al final de tot, hi havia allò, la llista dels... llista de les obres d'aquest autor, i hi havia una nota que deia: tots els llibres que he traduït jo al francès s'han de considerar obra veritable meva. És a dir, que era un autor que escrivia en txec, escrivia en francès, i ell volia que fos considerada tant obra seva l'obra escrita en txec com l'obra escrita en francès.
Sí, és molt interessant.
Sí, és una actitud molt... És una actitud molt estranya, perquè és molt inusual, perquè normalment tenim aquesta idea de la llengua materna, l'única llengua a la qual tu pots escriure, etc. I ell defensava que no. I una altra cosa que feia molt bé era explicar... Ell té un assaig que és molt interessant, que és el taló, el rideau en francès, el taló, que és explicar quin és el paper de les grans literatures i les petites literatures a Europa. I diu una frase que està molt bé, diu: això que Kafka és un escriptor txec és mentida. Si fos un escriptor txec, ningú sabria que havia existit. La gent sap qui és Kafka perquè escriu en alemany. I això és una cosa que aquí a Catalunya, bueno, a Catalunya, els que llegim en català i els que llegim en castellà, ho sabem molt bé, no? Que hi ha més autors de literatura catalana que han passat absolutament desapercebuts simplement perquè escriuen en català.
Doncs és una reflexió molt interessant, sobretot per un cop més obrir-nos a entendre que la cultura és absolutament tot i que qualsevol idioma pot tenir la seva parcel·la i la seva importància, més amb notícies com les que ens han arribat des del País Valencià, des de Borriana concretament, amb aquest vet, no?, el català per se.
Exactament.
Per ser català, cosa que doncs des d'aquí ens costa molt entendre, i et parlo com a castellonenc, perquè jo soc de Castelló, al costat de... Bueno, Borriana és pràcticament castelló. Per tant, no entenc aquestes coses. Lluís Quintana és professor de Llengua i Literatura Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona i ens està ajudant a valorar la figura de l'escriptor Milan Kundera, desaparegut avui als 94 anys. Lluís, hem de fer una petita pausa, però encara tinc algunes preguntes que m'agradaria posar en la teva consideració. Si ens esperes, continuem uns minuts més amb la conversa, et sembla?
D'acord, perfecte.
Perfecte, doncs tirem una pausa i encara continuem una mica més parlant de literatura. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000. Les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel, el Garraf, 96.8.
Rafa Sanahuja.
El blau és el negre, el blanc és el plata, i el groc és el daurat. Això és la quimia.
Camins.
Ràdio Estel.
Una llum negra associada, diguem, a certes experiències. Hi ha una llum verda, i una llum vermella i una llum negra.
Realment és que...
I a la tradició també hi ha llum negra, eh?
Vale.
Expliquem històries.
Anava a fer un comentari i dic, ara, fixa't, hem passat de la bachata aquesta música èpica, m'han obert el micro i se m'ha sentit dir, no passa res. Seguim en conversa amb Lluís Quintana Trias, professor de Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat Autònoma de Barcelona. Seguís amb nosaltres, Lluís?
Sí, sí.
Mira, parlem de Milan Kundera. Ell també va tenir una passió molt gran pel cinema, passió cinematogràfica que el va conduir a l'ensenyament d'història del cinema a diverses institucions a la capital txeca. De quina manera va poder influir aquesta passió en la seva literatura? Veus algun punt en comú?
Bueno, ell com els seus veïns polonesos, Txecoslovàquia i Polònia, eren gent que tenen una cinematografia molt potent, que aquí ens va arribar molt malament, perquè, òbviament, la influència americana era molt forta i les distribuïdores no els interessava, però yeah. Les escoles de cinema de Praga i de Polònia eren, i de Cracòvia, em sembla més que a Varsovia, eren especialment valorades. Aleshores, clar, tota aquesta manera de narrar seva, que és una manera de narrar molt sovint molt sincopada, amb moltes escenes, amb una narrativa, molt sovint una narrativa breu, no contes, novel·les, però no són novel·les com aquestes, les que estem acostumats a tenir ara, tot i que La insuportable lleugera del Ser és una mica més gruixuda. Però les altres, les últimes que va escriure, L'ignorància o La lentitud, no són especialment. I potser, jo no hi he pensat gaire amb això, però potser la manera de narrar cinematogràfica sí que és especialment important en aquesta manera més compacta, més sincopada d'escriure.
A més, al final, literatura i cinema són dues maneres d'explicar històries i sempre van una mica de la mà. Ara tu feies menció... Sí? Digues, Lluís.
No,
doncs deia que, clar, feies menció, ell té moltes obres molt importants, però, clar, tots tenim al cap aquesta obra que en un moment o altre de la nostra vida doncs hem com a mínim escoltat a anomenar, segurament molta gent també l'ha pogut llegir, La insuportable lleugeresa de l'ésser, una novel·la de l'any 84 d'amor i sexe que està trufada de filosofia i de sentències, segurament, com tu deies abans, i dels seus pensaments i de les seves idees. És la seva aportació més important, segurament, de tota la seva obra.
Bueno, això passa amb tots els escriptors, i és, clar, l'obra que ha tingut èxit en vida és la que, en el moment de morir, pensem que és la que el marcarà. Jo, la veritat és que no ho sé, perquè penso que la trilogia última també és molt interessant, però ara aquesta és la més coneguda, per tant, de moment, és la que l'associarem amb ell. Bé, és veritat que és una època, és una narració que encara passa tota a Txèquia i, per tant, no cobreix la segona meitat de la seva vida. Bueno, no meitat, perquè comença als 65 anys, que ell, quan comença a escriure, a França i en francès. I, per tant, la part aquesta de vivència no queda tan coberta, però de moment... Aquesta és la que el fa conegut. De fet, aquesta obra és del 84 i ell no comença a escriure en francès fins al 95. Vull dir que... però fixa't que quan ell escriu això, ja té una certa edat. Té 54 anys. Vull dir que és un autor que aquí ens arriba quan hi ha... ell, al seu país, és una persona coneguda i que s'han deixat notar bastant per la poesia i el teatre, curiosament, que aquí ja no ens ha arribat gens.
Home, mira, fas també una assistència al peu, perquè ell és prosista, poeta, dramaturg i assagista. Va provar sort al teatre i va adquirir també cert prestigi amb l'escriptura del propietari de les claus i també Bobada. Clar, en principi és molt versàtil, és un escriptor molt versàtil. No sé si destacaries alguna vessant davant d'altra.
No, jo crec que em sembla a mi que la part narrativa és la que quedarà més. Ara hem de pensar que en el món dels anys 70, a Praga, en plena Bueno, ja, recordeu que hi ha hagut la invasió soviètica de l'any 68, després de la primavera de Praga. Aleshores, la literatura és una cosa molt militant i la militància en literatura es nota especialment en el teatre. Uh-huh. És on es fa realment l'activitat que arriba al públic, no? Uh-huh. Per tant, ell, el grup de Václav Havel, tota aquesta gent, és una gent que està fent una feina molt activa d'implicació personal en la denúncia de la dictadura. Uh-huh. I això es fa més amb teatre que amb narrativa. Sempre ha sigut així, no? Ara, jo crec que quedarà, o de moment sembla que quedarà més la narrativa.
Dues preguntes per acabar, si ens permets, Lluís. La primera és... Clar, tu fas aquesta diferenciació molt, molt, molt ben marcada entre tota la seva obra en txec i a partir dels seus 65 anys comença a escriure també en francès. Creus que el canvi d'idioma d'alguna manera influeix en el seu estil o en la seva manera d'escriure o no? O es manté el seu estil molt fidel en un altre idioma?
Bueno, això ha sigut molt discutit i ell és un tema que li agrada molt parlar-ne. Uh-huh. A ell li agrada molt parlar-ne, perquè realment és una persona que ha reflexionat molt sobre això. Sobretot perquè, clar, són dues llengües. Nosaltres estem acostumats, els nostres escriptors, que per guanyar-se la vida, on escriuen en castellà, sí, i després s'autotraduixen al català, no? Uh-huh. El Fuster, o el Joan Fuster, o el Josep Pla, no? És el, sí, bueno, el Quim Monzó. És a dir, això és una cosa que... Però, bueno, són llengües romàniques. I, per tant, tenen un pòsit bastant comú. Ara, entre una llengua germànica com el txec, que a més és una llengua que parlen 10 milions de persones, 11. Per tant, és una llengua que quan tu saps que et llegirà un nombre molt limitat de gent, tot i que Txèquia llegeix molt més, la proporció de lectors de txec és molt més alta que la proporció de lectors de català. Uh-huh. Però, en fi, ell, per exemple, diu, en un moment determinat, quan està exiliat a França i escriu en txec, ell diu, esclar, jo he d'escriure pels meus traductors, perquè tot el que jo escrigui a Txèquia no es publicarà i aquí, si ho publico en txec, no m'ho publicarà ningú i a més no ho llegirà ningú.
És molt lògic.
Per tant, sí, escric pels traductors. Uh-huh. Això ja l'obliga a canviar una mica la seva escriptura en txec. Que i... quan després passa al francès, sí, això és una transformació més gran encara, perquè passes d'una llengua germànica a una llengua romànica i passes d'una cultura, dues cultures molt diferents, uh-huh, i per tant això t'obliga, i ell fa una reflexió sobre això.
I a veure, acabar, una persona que s'estigui escoltant, que vulgui endinsar-se, que no conegui massa de l'obra de Milan Kundera, per on ha de començar, segons el teu criteri?
Jo crec que ha de començar per la Llegenda dels Herois del Segre.
Directament.
És una obra molt divertida.
Fantàstic.
Una obra molt divertida, té molta gràcia. I després es pot mirar les últimes ja escrites en francès. Val. Per cert, en va haver-hi una que la va traduir. La va fer en francès, però va sortir abans d'Espanya que a França.
Ah, fixa't.
No sé per què, però com que era una persona que tenia molt mal geni i s'enfadava sempre amb tots els seus editors i amb tots els seus traductors, no tinc jo por que s'enfadés amb els francesos i diguis, pues ara us fastiguejaré i la publicaré en castellà.
Ai, amb tota la mala llet del Milan Kundera, eh? Lluís Quintana Trias, professor de Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment dirigeix l'edició crítica de l'obra completa de Joan Maragall i avui ens ha ajudat a posar en valor la figura de Milan Kundera, del qual hem conegut la mort avui als 94 anys, aquest escriptor universal que ens ha deixat. Lluís, mil gràcies per estar amb nosaltres, ha estat una conversa fantàstica i que vagi molt bé.
Gràcies. Que vagi molt bé, igualment.
Gràcies. Vinga, nosaltres fem una pausa i la Júlia i la Carla es posen els barrets de reporteres.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Jo ho has fet llatí i grec.
Amb Rafa Sanahuja.
La part de la retòrica que s'ocupa de la declamació del discurs amb la dicció i els gestos adequats s'anomena A. Dispositio. B. Elocutio. C. Actio. D. Compositio.
Actio.
Jo diria per intuïció, elocutio.
Actio.
Olé!
Escolta,
i però... jo n'he fet llatí.
I altres persones que expliquen coses.
Tu no me vas a humillar, tu no me vas a gritar, tu no me vas a someter, tu no me vas a golpear, tu no me vas a denigrar, tu no me vas a obligar.
Per acabar la temporada de reportatges, la Júlia Julve ens porta una temàtica molt preocupant que afecta sobretot la ciutat de Badalona, i és que en els darrers mesos en aquest territori català s'han denunciat moltes agressions sexuals entre menors d'edat. Per intentar revertir la situació, diversos col·lectius han presentat a l'Ajuntament un pla d'actuació. Júlia Julve, bona vesprada de nou.
Bona vesprada, Rafa, gràcies per convidar-me.
Home, i a tu per acceptar la invitació. Com has treballat aquest tema, Júlia?
Doncs mira, us explico. A tot Catalunya ja existeix un pla d'actuació integral, però a Badalona se n'ha volgut fer un seu per doncs, integrar les necessitats d'aquesta ciutat, concretament perquè en els darrers mesos és una de les ciutats de tot Catalunya on s'han denunciat més agressions sexuals amb l'agreujant, que són agressions sexuals, totes les agressions sexuals són greus.
Entre menors.
Però que són entre menors d'edat. Llavors, diversos col·lectius i plataformes de Badalona, com UGT, Comissions Obreres, també alguns col·lectius com la Federació de Dones de Badalona, s'han concentrat i han creat un pla d'actuació, com dèiem, específic, per presentar-lo a l'Ajuntament. Jo he parlat amb les dues parts. He parlat amb la plataforma 25N i amb l'Ajuntament de Badalona per conèixer les dues posicions i una mica doncs, parlar d'aquest pla d'actuació. Comencem oferint-vos la declaració de la Sílvia Delgado. Ella és membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Badalona, que ens explica una d'aquestes mesures i també una mica el Consell de Prevenció.
L'escoltem.
Que li demanem a l'Ajuntament que el Consell de Prevenció i Seguretat que el demanessin ja per fer-lo el més aviat possible i el Consell Extraordinari de les Dones que en principi ens ho han de confirmar però ho tindrem, si no com a molt tard, el dia 12. El pla es va presentar per això, per poder-li dir a l'Ajuntament, mira, et presentem aquesta bateria d'idees, la nostra manera que pensem que es pot actuar.
Aquesta és l'iniciativa ciutadana, podríem
sí,
dir.
Sí, correcte.
L'iniciativa ciutadana, ho presenten al consistori, a l'Ajuntament. I què n'opina l'Ajuntament d'aquest pla, Júlia?
Doncs l'Ajuntament està molt satisfet. Recordem que Badalona governa el Partit Popular amb Xavier García Albiol al capdavant com a alcalde.
Per cert, va passar ahir pels micròfons de Ràdio Estel amb el Pol
Massa. Sí. I jo he pogut parlar amb la regidora de Gent Gran, Feminisme i LGTBIQ+, i Diversitat Funcional, Florència Badia, que m'ha explicat que ja aquest mes de setembre posaran en marxa una de les mesures, Rafa, que és molt interessant perquè té a veure amb tallers a les escoles, posar el focus entre els més joves. Escoltem-la.
Estem fent una coeducació sobre la igualtat a les escoles de primària, concretament alumnes de 5è i 6è. És l'inici amb el mes de setembre. Ja fem aquesta coeducació on es fa una mirada crítica des de les desigualtats i les violències machistes amb una relació igualitària, amb la que s'impartiran 4 tallers.
Al final, jo crec que és una de les claus, una de les... la meva humil opinió, i escoltant doncs, aquesta reflexió de la Florència Badia, la regidora de Gent Gran Feminisme i LGTBIQ+. Hi ha dos focus, que són les famílies. Jo crec que això és essencial, que a la família es pugui transmetre una educació de respecte i de dignitat cap a l'altre, a la dona, a l'home, etc. I altres, la feina, evidentment, d'aquesta educació a les escoles.
Totalment.
Que vagi de la mà. És complementari. Jo penso que sempre és més interessant que sigui la pròpia família. Jo crec que és el que cala més amb els nens, però evidentment l'escola ha d'anar de la mà.
Potser hi ha famílies que no poden estar tant pels seus fills, que treballen moltíssimes hores. No ho justifico, perquè el pare, la mare, dues mares, dos pares, és a dir, la família en general ha de ser qui ha d'educar els fills, però l'educació també passa per les escoles, perquè és on passen un nombre molt elevat d'hores que estiguin amb altres nens i ja des de petits que tinguin aquest coneixement, no, sobre l'educació sexual i que ells mateixos es facin preguntes. Tot i això, clar, m'explicava, no, dirigit també als nens, però en general no és només posar el focus en les dones, sinó a tota la ciutadania en general. M'ho explicava la regidora de Feminisme.
Aquesta campanya que estem fent és una campanya que és molt ambiciosa, perquè volem treballar amb... pels serveis públics, per les associacions de veïns, els seus entitats, comerços i centres comercials. Molt àmplia, perquè totes les dones de la nostra ciutat, dones, els nostres fills i tots estiguin segurs.
És una ciutat sensibilitzada, eh?
Sí.
Ara tothom ho té molt present i amb aquestes iniciatives s'extén per tota la ciutat.
Totalment, sí, sí. I també és molt important, en aquests casos també, lamentablement, que hi hagi més seguretat als carrers, perquè tothom, però especialment les dones, se sentin segures quan vagin caminant a qualsevol hora, sigui el dia o la nit, i tant de bo no hagués de ser així, però com dèiem, lamentablement, a Badalona diuen que cal un reforç d'agents, una mesura que precisament es durà a terme quan passi l'estiu.
Estem treballant molt per abordar el tema de les agressions sexuals mitjançant la prevenció. No obstant, això és un tema de seguretat ciutadana on aquest govern està molt preocupat i molt compromesos amb la seguretat de la nostra ciutat. I, per tant, us puc comentar que hi haurà una incorporació de 24 agents al mes de setembre.
Jo, sincerament, és a dir, bravo, eh? Bravo per totes aquestes iniciatives, per part ciutadana i per part de l'Ajuntament. Però, realment, em sembla molt trist, molt trist, que una dona no pugui anar segura, que arribem a aquests extrems, vull dir. Hem de reforçar els agents perquè les dones puguin anar segures. És increïble, realment és increïble, però és la societat que tenim i, pel que sigui, a Badalona s'han donat aquests casos que també seria interessant analitzar.
I sort que al capdavant d'aquesta iniciativa hi ha dones que precisament es posen en la pell de totes les dones que... Totes les dones a qui preguntis, familiars, amigues, etc., et diran que alguna vegada passejant pel carrer han tingut por. Pregunta-li això a un home, que et contestarà.
No, no, no,
segurament
no, no.
Dirà, ah, jo ni m'ho paro a pensar que pugui tenir por passejant a les 11 de la nit en un carrer que no sigui gaire transitable.
O sigui, jo com a home puc dir-te que algun cop, no, pots tenir una sensació d'inseguretat, però no en un sentit sexual. En
clar,
un sentit,
que et robi... No,
exacte,
sí.
d'un altre tipus d'agressió. I pot passar, de fet, jo crec que he tingut aquesta sensació alguna vegada.
Clar, però jo abans pensaré, m'agradaran sexualment que no em robaran.
Exacte, és això, és això. Per acabar, Júlia, el govern català paral·lelament ha anunciat que crearà un grup de treball amb experts en saber qui formarà part i en què consistirà.
Sí, noms destacats com el de l'advocada penalista Carla Vall, la sexòloga Raquel Tulleuda o la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, una comissió que farà un informe amb recomanacions a la DGAIA, que es farà servir també per reforçar el programa Educar la responsabilitat adreçat a menors de 14 anys, en aquest cas que hagin comès un delicte.
És que, clar, no ens oblidem que tota aquesta situació que s'ha donat a Badalona, que hem escoltat, que hem debatut, que hem analitzat i que ara Júlia Julve ens presenta, doncs aquestes conseqüències per prevenir-la i per conscienciar ve d'agressions sexuals entre menors. És que el tema és espinós. Júlia Julve, com sempre un plaer, gràcies per aquest informe.
Gràcies.
I gràcies per participar en Camins i oferir-lo a la nostra audiència.
En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de teure't allà te fas de morta i jo vaig alerta.
Doncs ara fem un canvi de tema cap a un altre tema més agraït, també reivindicatiu, en un altre sentit molt diferent. Perquè el Club de Patinatge Artístic Olot va rebutjar fa uns dies anar a la recepció de la Generalitat de Catalunya, que reconeix els equips catalans que han assolit èxit en el més alt nivell. El motiu és que les patinadores no són reconegudes com a esportistes d'alt nivell, tot i estar en l'èlit del patinatge. La Carla Buigas ha treballat aquest tema i ens presenta el reportatge. Carla, hola.
Doncs sí, hola. Endavant. Rafa. Endavant. Gràcies també per deixar-me aquest espai.
És un plaer.
Sí, com deies, de fet, aquesta demanda que fan les patinadores artístiques és una demanda que fa 8 anys que dura. Fa 8 anys que estan reclamant.
8 anys que està en marxa.
Sí, ara també veurem per què, si és meritori o no, que ja et dic jo que sí. Però sí, des del Club de Patinatge Olot, fa 8 anys que reclamen aquest reconeixement de ser esportistes d'alt nivell en la modalitat de show. Però, pel moment, es veu que no estan arribant respostes per enlloc. La Conselleria de l'Esport els diu sí, sí.
Els hi dona llargues entre tu i jo.
Sí, la Secretaria de l'Esport, sí, sí, els hi diu ho estem mirant, ho estem... És com una eterna negociació.
Ja, ja veig.
No? Aleshores, com t'explicava, nosaltres hem parlat, això és un reclam que fan la majoria dels clubs de patinatge de Catalunya, de patinatge artístic, però nosaltres hem parlat amb el Club de Patinatge Olot.
Val.
I és que, clar, pensa que el patinatge artístic té una demanda molt, molt clara i també per la societat, no? Perquè és una... Porten... Espera, ara m'estic liant, Rafa.
No, tranquil·la. És a dir, porten, tenen aquesta demanda a la ment.
Sí.
Volen que les reconeguin com a un esportista del nivell.
Sí, nosaltres, abans de tot, és que ara m'estava com avançant una mica perquè també et vull explicar com tot el que han aconseguit, però primer de tot, escoltem... Nosaltres hem parlat amb el president del Club de Patinatge Olot, que és el Josep Segués, que ens ha explicat com està anant tota aquesta reclama.
Nosaltres aquesta condició d'esportistes al nivell no la tenim. I no la tenim doncs, perquè cal ajustar doncs, aquesta, la normativa que hi ha, que és la que considera doncs, els esportistes que ho són, actualment doncs, a la situació doncs, que passa doncs, o que vull dir els grups de xou. Sembla com si hi hagués una mica d'inacció i que no acabem doncs, d'acordar tot plegat. Ja sé que no és la prioritat, però sí que per nosaltres ho és.
Clar, a tot això, un club que ha aconseguit molts èxits i que ha excel·lit durant molts anys. Estem parlant d'un club top.
Exacte. És que aquí és el que jo m'estava avançant.
Val.
No, perquè estem parlant d'un esport, Rafa, que arriba a tenir molt reconeixement internacional i que aquí a Catalunya fa molts anys que està en marxa. Mira, el Club de Patinatge Artístic Olot, només et diré que compta més de 25 anys d'història.
Sí.
Que també és molt interessant la història com neix, perquè hi havia el Club d'Hoquei Patins i aleshores doncs, van dir, ei, anem a fer... I les patinadores artístiques es van com independitzar de l'Hoquei Patins.
I van evolucionar.
Exacte. I amb aquests 25 anys d'històries, doncs mira, compten amb 13 mundials i 16 europeus, així com per resumir tots els reconeixements que tenen. Aleshores, nosaltres també vam parlar amb qui és l'actual director esportiu del club, el Ricard Planiol, que ens va parlar dels inicis d'aquest projecte, que ja t'ho dic jo, que està molt consolidat.
Si no m'equivoco, el 99 vam participar en el primer campionat d'Europa, a Bolonya. Allà nosaltres vam aconseguir un cinquè lloc en categoria de grups grans i un vuitè, un nou lloc en categoria de grups petits. I a partir d'aquí ja vam començar ja a fer els primers petits passos amb grups de show. Però és en el 2002, crec que és, on participem en el primer campionat del món que es fa en aquesta categoria, que quedem tercers. Aquí, diguem, és el punt d'inflexió on el patinatge artístic Olot comença doncs, a fer-se un nom a dins d'aquesta modalitat.
Clar, i si no estan reconegudes, Carla, la dedicació màxima també es complica, perquè ho han de combinar amb tots els altres àmbits de la vida quotidiana, com el treball, els estudis, etc. No poden tenir una dedicació
clar,
completa
és
professional.
Un, sí. És un dels punts principals també d'aquest reclam, perquè en el moment en què tu estàs reconegut com a esportista del nivell, doncs tu tens uns horaris i això computa en que, a més, també dones recompenses econòmiques.
Clar.
En aquest cas, no. Llavors, aquesta dedicació tan gran que han de fer les patinadores, doncs afecta plenament, això sí, a la conciliació i també, doncs, al no ser reconegudes, doncs moltes es veuen obligades a escollir entre si la seva carrera laboral, els estudis o dedicar-se plenament al patinatge. Nosaltres n'hem parlat amb l'expatinadora al club, que és la Carla Vendrell, que alhora és l'alumne que ha tret la nota més alta de la selectivitat, un 10. Ah. Ella va deixar el club el 2021 per una qüestió mèdica, però sí que ens explica que al final va haver de triar entre si dedicar-se als estudis o al patinatge.
La podem escoltar.
Sí que és veritat
comentat que la dificultat de compaginar l'esport amb els estudis va ser també una de les causes que em va fer decidir deixar el patinatge. Si hi hagués aquest reconeixement a nivell esportiu, evidentment seria molt més fàcil poder compaginar estudis i esport i doncs, en molts casos les patinades no es veuríem doncs, en aquestes situacions d'haver d'escollir entre una cosa o una altra.
Doncs esperem, Carla, i tu...
Això sí, que em va explicar Josep Segués que s'havien reunit i que diu que veu bastant a prop el moment d'aquest reconeixement com d'esportistes del nivell que tant de bo arribi aviat.
Doncs esperem que així sigui, que el paginat artístic no només d'Olot, sinó de tot Catalunya sigui reconegut com es mereix. Gràcies, Carla. Us escoltem a Júlia i a tu amb el butlletí de les 9 i nosaltres, després d'aquests dos reportatges ben complerts, recollim. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimecres de la segona temporada de Camins, amb una persona que porta molt malament la insuportable levedat de l'ésser, Ferran Capdevila a la producció, les veus i el cor de Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció i als reportatges, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i DJ Martínez, l'Àngel, el muntatge musical i vigilant que tot vagi molt bé en el nostre show. Voleu informació? Com us dèiem, ara de seguida, butlletí curradíssim. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, encara és ràdio nocturna, tot i que ja clareja. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimecres. Nosaltres, que ho deixem aquí, però demà aquí ens trobareu, com sempre, fent camins, ho tornarem a fer. Cuideu-vos, bona nit.